El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
I per valorar aquesta entrevista avui amb el president del Barça i felicitar naturalment l'Espanyol per aquesta segona posició a la Lliga, de la qual parlarem en els últims minuts d'aquesta tertúlia, ens acompanya en Dani Ballart. Molt bon dia.
Bon dia.
T'ha quedat clar, no?
Total.
Molt bé, perfecte.
30 segons.
Jordi Borda, molt bon dia.
Bon dia.
Ramon Besa, què tal?
Molt bé, bon dia.
També ens acompanya avui en Marcos López, què
bon
tal?
Bon dia.
I aquí tenim la Gemma per explicar-nos. Mira, li donaré la paraula amb ella, primer. Gemma, com has vist el president del Barça? Ai, Sònia, sempre li canvio el nom.
Sí, sempre, no ets l'única.
Però a més sempre et diuen Gemma, no?, en comptes de Sònia.
Sí, sí.
Oi?
És el seu àlies. Tots li diem, eh?
Sí. Ah, val,
sí, perfecte. Sí, vas amb ella pels bars i demà diuen Gemma. Sí, sí, de bo.
M'ho dius de veritat? Sí, sí. No em sento tan malament. Sònia, Gemma.
L'he vist tranquil. I jo intento empatitzar sempre amb aquells que gestionen, perquè és molt complicat.
Però els que pierden, no?
Però el tema, el tema del que va passar dissabte és que ha arribat a dir que retirar un punt de l'ordre del dia és normal. I jo crec que aquí s'ha passat una mica. I entenc, perquè a mi em passa el mateix, que jo quan vaig veure l'escut vaig pensar, escolta, més maco, doncs ja està, però hi ha gent, els socis que li van tombar, que tenen una sensibilitat cap als símbols en general i que trobaven molt important el tema de les lletres. Però tu el que has de fer és deixar-los votar i perdre la votació.
I he dit, però m'ha dit que ell era millor plantejat, sí. Si aquell era...
Sí, el que a mi em va fer la sensació que era un rampell, que és el pitjor de tot, que improvisava en aquell moment.
No, que es fa des de la por a perdre. I en aquell moment, sent una cosa que no és estructural del mandat, perdre aquella votació i sortir dient, doncs bé, el poble sobirà ha decidit això, no, crec que no el restava, que va ser un error greu el retirar-ho de l'ordre del dia, perquè segur que és legal, però és com a mínim irregular.
És raro. Ramon.
Bueno, hi ha un model de gestió que jo el qualifico de les solucions Bartomeu. O sigui,
l'article és boníssim.
No, ho dic perquè va passar el dia 1 d'octubre, quan hi ha un acord de la Junta Directiva i després baixa amb el vestidor, canvia. La percepció, la sensibilitat que té el president Bartomeu de les coses no és la mateixa de la majoria de la gent. I amb això no vull dir ni que sigui bo ni bo, però el que tu, ni dolent. Vol dir que el que a tu et sembla greu, a ell li sembla banal, i el que a ell li sembla banal, a tu et sembla important. Aleshores, jo moltes vegades vaig en fora de joc. Posaré un cas. Ja, aquesta junta directiva ja va començar precisament, o l'ex junta directiva de Rossell, amb la votació sobre els comptes de Laporta. I la meitat de la junta va votar en blanc i l'altra meitat de la junta va votar, si com vulguem dir, la responsabilitat és de l'Assemblea. Ara resulta que aquell vot que d'alguna manera van enfatitzar que era tan important de l'Assemblea, el retiren. Dos, també quan es va participar abans de que fos, després de la dimissió de Rossell, es va fer veure que no havien participat en la moció de censura contra Laporta. Es va dir que no, que ells no havien jugat. Van jugar directament amb la moció de censura. És a dir, intento enumerar casos per fer veure que la manera o la visió que tenen ell del club no és el mateix. I després tinc la sensació que això passa perquè Bartomeu s'enamora i es desenamora molt sovint. O sigui, tot plegat creus que va en una direcció i canvia de cavall al cap de 5 dies i no saps per què. O sigui, és evident que ara ha construït, per exemple, una àrea presidencial sense que s'hagi explicat si això significa que hi ha hagut una crisi de govern després de que hagin dimitit 3 vicepresidents. No estem parlant de qualsevol cosa, estem parlant d'un vicepresident econòmic, estem parlant d'una vicepresidenta econòmica, estem parlant d'un vicepresident institucional, estem parlant d'un vicepresident de màrqueting, estem parlant de les dificultats que té per trobar directius, perquè els que troba, doncs, una no ha pogut entrar. És a dir, tot la gestió de Bartomeu no és simplement l'escut. Per mi el que passa a l'Assemblea és un símptoma, un símbol de que d'alguna manera ha de recapitular, però no per l'escut, a reflexionar entenent, que jo aquí sí que és on li dono la raó, que la conjuntura que té el Barça en aquest moment és una de les més complexes històricament, perquè no ser una societat anònima en el món en què les pròpies societats anònimes ja no poden competir contra els clubs d'estat, doncs és molt delicat. I aleshores aquest concepte, singularitat, globalitat, no el té clar. Però no, té més clar, diria jo, i em permeto que pot ser que m'equivoqui, la globalitat que la singularitat, perquè l'escut seria una de les qüestions de la singularitat.
Marcos.
Yo lo veo muy simple. Tenía una posibilidad única de demostrar la verdadera democracia del club. Ni más ni menos. Es decir, todos los proyectos no salen bien en la vida. O sea, usted ha decidido gestionar la evolución de un escudo. lo plantea a los socios, se pierde.
Pues ya está.
Ya está, no pasa nada. Este es un club único en este panorama tan difícil y tan complejo que los socios son capaces de decidir que este escudo, mira, Atlético Madrid. El Atlético de Madrid pertenece a una propiedad, la propiedad decide que se cambie el escudo, felicidades. Cualquier otro club, el Español, si ahora decide cambiar Cornellá y ponerle Mr. Cher Stadium, pues no pasa nada porque es propiedad. El Barça tenía una oportunidad histórica y su presidente, decir, señores, este nuestro escudo no les gusta, pues ustedes son de verdad los auténticos propietarios del club.
Sí, perquè al final l'efecte ha estat el mateix. És a dir, acaba de dir el president que el projecte és mort.
No, no, que està cerrado, que està muerto.
Ho ha dit això, per tant, per arribar al mateix lloc, millor fer-ho amb una votació i que sigui l'òrgan sobirà. Jo amb això que diu el Ramon, aquesta pulsió entre diu globalitat o globalització i singularitat, el Barça li costa trobar molt el... No sé si dir-ne el relat, perquè és una paraula molt gastada, però no, el Barça no explica bé el per què. És a dir, si es porta a l'assemblea un canvi d'escut i una eliminació d'un article dels estatuts que ells mateixos havien inclòs el 2013 i que limitava l'endeutament, a mi, que em dedico professionalment a això, m'ha costat sentir les raons del Barça per explicar que s'havia d'arribar a aquest punt. Jo no les entès i entenc que a l'Assemblea de Compromissaris també li va passar el mateix, sobretot amb l'escut, i després hi va haver una emprenyamenta que va derivar en el tema de l'endeutament, però és que l'endeutament tampoc s'ha explicat. Ja s'ha dit sempre del problema endèmic de comunicació, però això és urgent per estar entremig de la globalització i l'essència del Barça, o es troba una manera de fer-li entendre als socis els passos que es fan, o al final els hi passarà molt sovint això.
És que crec que és el càrrec de director de comunicació del Barça deu ser el més difícil que hi ha en aquest món, ja de per si, però a més amb els actuals canvis d'opinió del president. Mm. I crec que en el fons és... Hi ha una part que s'entén, és a dir, Bartomeu es troba en una situació complexa quan ha de substituir a Rossell, cosa que ell ja mai havia pensat, però hi ha un moment que hi troba gust. I aquí m'agradaria que hi reflexionés. L'etapa de major estabilitat institucional va ser quan va convocar eleccions. I tothom creia que el Bartomeu les perdria. Perquè en aquell moment que es convoca les eleccions, el gener del 2015, quan la crisi es talla entre Luis Enrique i Messi, i el president convoca eleccions, tot allò es va serenar. Val? Jo crec que no sóc assessor de comunicació, sóc un puta periodista, com vull dir, per tant, em lliuraré molt de quins són els consells que han donat amb tot l'equip de col·laboració que té. Però jo crec que el propi president ha de pensar per què en aquell moment que hi va haver aquella estabilitat institucional... Tot es va serenar, l'equip va guanyar el triplet i les coses se'n van sortir. Aleshores, a partir d'allà, ell què passa? Doncs que ha desaparegut el leitmotiv arrel del relat que diu el Jordi. Quin era el leitmotiv de la campanya? El trident i el triplet. Mm. Sense trident no hi ha triplet. Sense triplet no hi ha trident. Aleshores, a partir d'allà, t'has d'inventar una nova fórmula. S'ha acabat la del trident-triplet. És com si s'hagués esgotat de cop i volta aquell concepte que s'havia per guanyar. Per tant, si guanyes el doblet, sembla que no hagis guanyat prou. Per què? Perquè ets esclau d'un trident i d'un triplet. Per això torna a sortir tot allò del Neymar. Què passa? Que ara tornarà Neymar, tornarem a fer el trident, sí, i amb el trident el triplet. És a dir, és com un cercle viciós del que el Barça no aconsegueix sortir.
Ai, i el Dani Ballart és de la distància satisfeta, perquè aquesta setmana heu d'estar molt contents. Com veu aquesta crisi del Barça, el que ha sentit Bartomeu, tu que no tens tants condicionants emocionals vinculats al club?
És curiós com un president o una junta directiva no veu com poder-se fer fort davant de l'adversitat, perquè és difícil aportar alguna cosa nova de lo que ja no han dit ells, no? Però és cert que si et tomben a aquest punt, doncs al final li dones les gràcies al soci compromissari, i dius, és que aquesta és la força del club, i tu surts una mica reforçat també com a junta directiva.
És a dir, què voleu votar? Votem-ho.
Exacte, però si aquesta és la idiosincràsia d'aquest club, no?
Si més no, quan si estan cridant,
vols,
no?
Si tu vols fer el que et dona la
problema,
gana...
Era un problema que com el judo, com alguna altra, el Marcial, pots aprofitar el problema per convertir-lo en alguna cosa positiva, per dir, nosaltres, com que som diferents, el soci decideix tombar una decisió de la Junta, perdona.
No, al contrari. Però és curiós perquè es va crear un estat d'opinió sobre l'escut i no era necessàriament contrari. És a dir, han sortit moltes enquestes, ha sortit...
A mi m'agradava.
A mitjans i la majoria... I aleshores és el més inversemblant de l'assemblea. No? És a dir, arriba un punt en què ja no saps si el soci voten que no, perquè cada cop que els hi volen explicar perquè han de votar que sí, els convencen menys. Per tant, és un problema de discurs, perquè jo estic segur que abans de l'exposició que va fer el club i de les intervencions,
hagués molta sortit gent que sí.
Podia haver sortit que sí, però ho van embolicar de tan manera que allò que et diuen, escolta, no és allò de blanc i botella.
Què m'estàs venent? És una mica què m'estàs venent.
Sí, aleshores, és un problema de vendre el producte. I a partir d'aquí, què fan? Perden fins i tot el del concepte de la deuda, que ara relativitzen. Però, evidentment, ho relativitzaran perquè els hi convé.
Però és ben important.
És evident que és un tema important. Per tant, quan més ho expliquen, menys s'entén. Aquest és, jo crec, el nus del conflicte.
És que aquesta assemblea ha votat coses, o ha aprovat coses força més delicades, com, per exemple, el patrocini de Qatar. Que, en el fons, aquí estem parlant d'una cosa estètica, per això jo crec que ho agafo com en realitat és un toc d'atenció respecte... Ara el Borda parlava d'un club cada cop més globalitzat, i és un toc d'atenció del soci de, escolta'm, encara hi ha coses sobre les que jo puc decidir.
Sí, sí, sí.
Perquè com que, per exemple, sobre que hi hagi una samarreta a quadres no hi puc decidir i m'ho pots fer cada any, doncs com a mínim, escolta'm, l'escut té unes lletres. I jo insisteixo, en això estic d'acord amb el Borda, a mi l'escut m'agrada. Sí.
El tema Neymar ha quedat tancat, no? Us ha semblat?
No ho sé.
Perquè ara m'estava dient Albert Mercader que hi ha gent que està aquí dient que ha dit que ningú de l'entorn de Neymar l'havia trucat. Com si hagués quedat com... A mi m'ha semblat que no tenien cap intenció.
Tiene dinero el Barça para fichar a Neymar.
Ah, pues que a part m'ha semblat... Bueno,
ha reconegut que no el que va dir el president de la Comissió Econòmica, el senyor Tusquets, que ens hem d'anar acostumant a
lo de recurrents.
Anar-los
venent.
Venent jugadors a final de temporada per quadrar els números. I això és un canvi cultural al Barça dels últims anys.
El Barça s'ha gastat quasi 400 milions d'euros en los tres substitutos de Neymar. Dembélé, Coutinho y Malcolm, porque Malcolm sigue en el Barça, O sea, son 41 millones, aunque no juegue. ¿Tiene dinero para afrontar esa operación ahora? ¿Y tiene dignidad para recuperar un jugador que se quiso ir hace dos años?
No, això a mi m'ha semblat que no el vol recuperar. M'ha semblat.
I si Messi diu que sí?
Bé, és veritat que hi ha hagut un moment que ho ha deixat en mans dels tècnics.
Sí, dels tècnics.
Ha dit, en tot cas, no és decisió meva.
Tècnics.
Bueno, tècnics que ha dit que hi ha un contracte fins al 2010, jo crec que és una opció, no és un contracte segur. És a dir,
el contracte és una opció.
Exacte, vull dir que pot ser que una de les dues parts, com comentàvem abans amb la Sònia, digui que no. És a dir, el club pot dir que sí, però pot ser que Valverde digui, senyor... Ell ha donat per fet que són 3 anys i pot ser que estigui aquí...
No, són 2 més 1.
És un 2 més 1, no?
Sí,
a finals d'aquesta temporada l'Ernesto pot dir no vull
pagar... El que passa que no t'ha dit la quantitat.
No m'ha dit la quantitat.
Ho dic perquè torna a ser allò de les mitges veritats i mitges mentides. Has de dir, acaba contracte aquest any, hi ha una opció de renovació, però que una de les dues parts ho pot denunciar. No pots dir que té contracte segur 2 temporades més, perquè a més se sap que des del propi club es va començar intentant dir que Valverde renovés i com que Valverde va xiular, va fer... Bueno, ja ho veurem. Llavors es va dir, doncs si ara et fas l'ofès, doncs igual no t'ho proposem.
Sí, sí.
És un joc de canalla.
El Rubi quants anys de contracte té?
Infinit.
A l'Espanyol.
I això que el Barça va primer a la Lliga.
I un punt. Però
anar primer a la Lliga... Però anar primer a la Lliga amb un punt a darrere a l'Espanyol és estar bé... De salut esportiva o de no tenir salut esportiva?
És que l'Espanyol està molt bé.
Està en crisi, el Barça?
No, és que l'Espanyol està molt bé. Vols deixar-t'ho de mirar des del punt de vista del Barça, sinó de l'Espanyol?
A part, Mònica, fixa't quin partit tenim divendres vinent contra el Valladolid. Qualsevol dels dos equips que guanyi, amb dos entrenadors pericos, es posarà primer de la Lliga. Qui t'ho anava a dir a la desena jornada?
Has fet molt mal, Ballar, has fet molt mal.
Rubí és ex del Barça, també.
No, bueno, però perquè ens el veu fitxar. Era nostre, va, mala. Si us plau.
Ja tenim aquí a Xavi Cazorla i l'APM, que vindrà després del butlletí. Sí, atenció, s'agenolla, molt bé, davant de l'Espanyol, del Dani Ballar.
Ui, espera, poso dret, doncs.
Escolta, perdona, que van segons,
Pots resar, si vols, ara que estàs de genolls, perquè no us passem.
Mira, a l'estiu va haver-hi un tuit, vaig veure un tuit de, crec que era Darder, un d'aquests, que va dir que l'Espanyol aspirava a guanyar la Lliga. I vaig respondre amb un emoji molt gran rient. Fa estona que estic buscant per esborrar-lo.
Escolta'm una cosa, què esteu preparant els de la PM?
Doncs mira, parlarem una mica de tot això de saltar-se controls d'aeroport, d'aquestes coses així tan maques que passen, això de Puigdemont a Waterloo, que ha organitzat una festa, d'aquelles festes que poses al Facebook i al final no saps per què no hi acaba anant gaire gent de la que tu esperaves, i de la visita que has tingut aquí a les 11, fa una estona.
Sí, déu-n'hi-do, el president del Barça, saps si va a Waterloo a la cimera?
Doncs li preguntarem, si vols.
Sembla que no, eh?
No?
Sembla que no, eh?
Doncs...
Però vaja, a última hora no sé se sap, és el que tu dius.
Sempre. Hi ha gent que diu, ja a última hora decidiré. Sí, però ja decidiré més tard, sí, sí.
Doncs després del butlletí, l'APM, com cada dia, fins a la una que s'acaba el matí a Catalunya Ràdio.